Cada dia al matí amb nosaltres.
Bé, si haguéssim de parlar amb franquesa, l'ocupació actual d'en Jesús Coenes mereixeria una entrevista. Però no estem pas per parlar de l'ocupació actual, sinó per parlar del Premi Trinitat Catasús a Jesús Coenes per, entre altres coses, haver dedicat bona part de la seva vida al que és la vindicació, com ho podríem dir això? Vindicació de l'estimació pel medi. Jesús Coenes, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Felicitats.
Moltes gràcies.
Vindicació pel medi seria això?
Sí, jo ho diria d'aquesta manera. O sigui, el fet de que la natura sigui una passió des de tan petit ja reivindica una mica doncs, l'última etapa, no, d'aquests últims anys de reivindicació per les problemàtiques que ens envolten aquí a la natura de Sitges.
I tot això va començar amb els llibres de dinosaures.
Deia. Aviam, és... No, jo no ho sé, o sigui, realment és interessant una mica, no? Perquè li explicava també amb altres periodistes de que els ocells tenen una aproximació molt evolutiva molt, molt estreta amb els dinosaures i amb els rèptils, sobretot. Bueno, és un conjunt, no? de passions, de vivències.
És que nosaltres ens imaginàvem una mica, ara no ho sé, però abans aquells llibres de naturalesa de bàsica i aquells àlbums de cromos tan acolorits d'arbres, animals de tota mena, exòtics, més propers a nosaltres, que literalment ens enlluernaven.
Sí.
Quan mentre anàvem passant pàgines i veient totes aquelles il·lustracions tan magnífiques, o els qui en el seu dia varen veure els programes de Félix Rodríguez de la Fuente, aquells quaderns que dibuixava i que també es van editar en el seu dia, diguem-ne, tot aquest entorn,
sí,
d'alguna forma era molt incentivador aleshores, i no sé si també forma part d'aquesta infantesa d'en Jesús.
Sí, jo de fet amb en Félix l'havia vist, o sigui, a la meva etapa quan era més petit sí que me'n recordo d'anar al poble, allà a Granada o Beneja, i tenir vídeos del Félix dels diferents documentals de L'Hombre i la Tierra, no? Recordo.
Exacte.
I després també una altra, ara que també... Després dels dinosaures va venir l'etapa dels cocodrils, no? O sigui, amb 6, dels 6 als 10, bueno, tenia una passió, una atracció brutal amb el tema de la família dels cocodrils.
De rèptils, de
tot el món, no? I també recordo moltes hores veient els documentals del caçador de cocodrils, el Steve Irwin, que... També era un dels referents, no, diguéssim, de...
L'Steve Irwin va ser aquell home que va morir, aquell naturalista que va morir.
Sí, sí, que va morir per una
per una enforquillada d'una raja.
D'una rajada, sí.
D'una rajada.
Sí. Mm-hmm. Bueno, era curiós, però tot diguéssim, tot aquest ambient bueno, m'ha fet que m'apassionés doncs, tot aquest món des de ben petit.
Tot semblava, doncs, no sé si dirigit cap a una... cap a una carrera professional dedicada a això.
Sí, bueno, clar, et fas il·lusions, no?, de petit, de dir, hòstia, el tema de la biologia, l'escola...
Sí, perquè era fàcil que a Jesús li preguéssim què seràs. Bé, sí, doncs, esclar,
No, és que, de fet, a dia d'avui encara m'ho pregunten a gent. Pensen que jo soc biòleg, que estic treballant no d'ornitòleg, sinó amb temes del medi ambient, com a ambientòleg, no. Jo després em vaig derivar cap a una altra formació ja de més gran, perquè diguéssim ha sigut una cosa molt passional, que com una afició, realment m'ho he pres com una afició, no com una feina. I després ja et dic que
ho hagués pogut ser perfectament.
Sí, i tant. Sí, podria haver sigut, sí. M'hagués derivat cap a una altra vida, no? De fet, quan vaig acabar el batxillerat vaig tenir un dilema. I un era que vaig fer la selectivitat i després se m'obria la porta a fer un grau superior de tema de gestió natural, de protecció del medi ambient, a Vic, a una de les escoles d'aquestes que fan aquest tipus d'estudis. I després vaig decidir entrar en el món de la criminologia, sí, perquè també era una cosa que m'apassionava des de petit també, i mira, he anat compaginant les dues coses i ara més dedicat professionalment en temes de seguretat.
Dues coses que semblen antitètiques, sí, eh?
Però a la vegada es pot ajuntar.
Perquè, diguem-ne, de la condició humana a la vida animal...
Sí, 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 clar.
Estem en dos registres absolutament diferents, no? Sí.
Però ara, amb els reptes que hi ha actualment en aquest món on vivim, crec que la seguretat del patrimoni natural pujarà i llavors això tindrà un valor molt important per les futures generacions, perquè realment està en perill, i el que està en perill, diguéssim, necessita de més seguretat per poder-ho conservar-ho i per poder-ho disfrutar.
Devem tenir un punt d'animal, no?
Sí, i tant. Sí. El que passa és que també li comentava també quan em va fer l'entrevista a l'Eco, hem desconnectat una mica de la natura. La sensació que tinc jo, o sigui, nosaltres vivim ara en un món on la tecnologia prima per sobre de tot, la comunicació, les relacions com a comunitat nostra de l'espècie humana, no?
L'ésser humà s'ha fet un món.
Sí.
Dins del món ens hem fet un món.
Sí.
I ens sentim segurs en aquest món.
Sí. El que passa és que després tots aquests problemes de trastorns psicològics que estem patint ara, que estan tan de moda, no?, venen derivats d'això, de la pèrdua, diguéssim, de la connexió entre el més nostre, que és l'origen, diguéssim, de tot. No?
Tens aquesta sensació?
Jo crec que sí.
O sigui que al final aquelles persones que encara poden dir avui que fan allò que feien Jesús i molts altres me'n vaig a donar un tomb, me'n vaig i m'estic a la platja tota la tarda, m'estic a la muntanya, tranquil, que no vull sentir ningú, només vull estar envoltat de natura.
Això jo crec que és una necessitat que t'ho demana, diguéssim, el propi instint que tenim nosaltres. Perquè el que també et vull explicar és això, que jo quan era petit i de més jove, ara fent la reflexió ja amb més... diguéssim, amb més profunditat, puc entendre que quan jo estava mirant els ocells o anava a fer una volta a la muntanya amb els tiets, doncs era el moment de tranquil·litat i de fusió i de comunió entre una cosa que era... És que és quasi indescriptible una mica, no? Posar definició als sentiments que... I crec que això ho tenim tots dintre.
Aquesta mena de connexió emocional amb l'entorn.
Sí, era quan em sentia una fusió que podia estar hores i hores observant i una tranquil·litat. Ara ja et dic que està molt de moda això d'anar a fer banys de boscos, a fer...
Sí, sí, sí.
O sigui, ara s'ha posat molt, però realment jo crec que és necessari i ho estem perdent. I animo a tothom a que faci també el que li dicti una mica el cos a vegades.
Allò que sembla tan simple,
sí,
no?
Sí, sí, sí. És que jo,
tan simple com això.
Jo necessito a vegades, o sigui, estic a Barcelona de dilluns a divendres i quan torno aquí necessito veure un paisatge, doncs anar a veure el mar, anar a veure aquí els jardins de Terramar, a la Riera, vull dir, és com necessari en el meu cas. I crec que tots ho podem necessitar en algun dels moments.
Sitges ha perdut una mica aquesta connexió amb l'entorn?
Bueno, Sitges és peculiar. Per una banda, té un gran... O sigui, està envoltat de natura, realment. Per una banda tenim el mar Mediterrani, amb tot el litoral que comprèn, perquè és natura, realment. Després, a la vessant... A laterals tenim la riera, la desembocadora de la Riera de Ribes, els Colls Mira el Peix. Després hi ha un connector que connecta la riera amb el bosc de Can Bruguera, que puja cap a dalt fins a arribar al Parc del Garraf. Vull dir, o sigui, és de privilegi la situació de Sitges. Però això és la situació. L'altra després és la percepció de la vila, no? I crec que sí que ha tingut una poca consciència amb aquest fet de que tenim aquest valor tan important, i després de que la gent no ha trobat la manera de conjugar la seva vida, la vida de les tradicions, de festes, de cultura, que ho tenim molt arraigat en la nostra, no?, en la nostra població, però que després el medi ambient ha sigut un sector que no s'ha tocat gaire i que s'ha deixat de banda o que no ha tingut la prioritat que potser era... era de valor prioritzar-ho més.
Fem una mica de marxa enrere en el temps. Aquell Jesús que anava a la Riera de Ribes, quan va començar a prendre consciència de que hi havia coses que observava i que no li estaven agradant?
Aquesta consciència ve, doncs, farà 4 anys.
Només fa 4 anys? Sí. Perquè Sitges ha canviat des de fa més de 4 anys.
Sí.
O hi ha hagut canvis, diguem-ne, vaja, sense anar més lluny o una mica més lluny, Can Girona quan es va començar a urbanitzar, etc. Però fa 4 anys què va passar?
Fa 4 anys, el 2015 es va fer una actuació allà a la desembocadura de Riera de Ribes, al costat, a tal, perquè es va ubicar una guingueta, es va fer una actuació de plana, de moviment de terres d'aquella zona.
En Jesús tenia aleshores...
Tenia, doncs, a 23.
23.
Anys, sí. Havia tingut un període dels 18, de l'acabar el batxillerat fins a fer criminologia. Vaig tenir un període de que no... Seguia fent observacions i seguia sortint a caminar i amb la bici per la riera i pel passeig, però, bueno, em vaig, com diguéssim, desplaçar una mica. Tot el meu enfoc es va dirigir cap al tema dels meus estudis...
D'acord.
Bueno, i...
És a dir, no hi havia o no passava pel cap un vessant reivindicatiu de
no
les
passava,
coses?
No. Era com això, com una afició de sortir a veure els ocells...
Sortir, observar... D'acord. Tornem en aquell moviment de terres,
clar,
que era un 2015. Moviment de terres de Lola?
Sí, es va fer el moviment aquest... I jo primerament això no ho vaig observar-ho, sinó que els veïns de Sitges em van venir a buscar una mica, no? Em van dir, escolta, has anat allà últimament?
Has vist què està passant?
Què està passant allà? I això, bueno, 3 o 4 persones m'ho van, durant 15 dies m'ho van dir, i vaig dir, hòstia, haurem d'anar-hi a veure què ha passat. I sí, realment, bueno, doncs va ser un impacte fort, perquè es va ajuntar també de que el mes de juliol i juny va fer una sequera molt, molt forta, meteorològicament, i llavors allò es va, bueno, l'aigua es va enretirar tot, es va començar a podrir, a crear una alga, mosquits, males olors, bueno, i fins i tot els ànecs anaven pel passeig, els ànecs, hi ha fotografies que la gent es sorprenia i no entenien de que, clar, que...
Els ànecs venien d'allà, eh?
Sí. Venien de que estaven en un ambient que no era saludable per ells, i llavors feien les mil i una per sortir, no?
Faig parèntesi aquí. Totes les espècies són adaptables? Aquells ànecs que vam acabar veient a la platja Sant Sebastià en algun moment, allà no els haguéssim trobat mai si no hagués passat això a la Riera de Ribes.
Clar.
I allà semblava que estaven a gust, també.
Però igualment, o sigui, no tota la fauna, els ànecs, l'ànec collverd, per exemple, en aquest cas... Són animals molt, molt, molt forts, diguéssim, ecològicament parlant. O sigui,
és a dir, que aguanten canvis d'aquesta mena.
L'interessant són les espècies que són més amenaçades, que són les que un canvi, pel mínim que sigui, ja es toca tot el seu comportament, la seva vida.
D'acord. Tornem a la Riera de Ribes, moviment de terres, poca aigua, tot allò va quedar fet un nyap.
I, bueno, clar, jo vaig anar allà i era un moment que estava bastant... Em sentia molt sol, en el sentit de que em pensava que era l'únic que d'aquí Sitges que, bueno, tenia aquesta afició, que tenia aquesta percepció diferenciada del que ens envoltava. Però, bueno, vaig conèixer la Maria Fontanals, biòloga i antropòloga, doctora antropòloga, i vam actuar. La coneixia perquè publicava a l'Eco de Sitges, un tast de ciència... I bueno, vam reivindicar a l'Ajuntament el fet de que no hi hagués una gestió, que hagués...
Ella, no cal ni dir-ho, veia de la mateixa manera, suposo, no?
Sí, clar. Es van fer algunes proves de l'aigua per justificar-ho, però bueno, la cosa va continuar sense poc èxit, diguéssim. O sigui, érem 2 persones.
L'establiment va obrir,
va ser
un èxit.
Sí, va ser un èxit. El primer any, sí, o sigui, bueno... Ens vam fer una mica... No els hi vam fer la vida impossible, sincerament. En això vull fer un parèntesis perquè, clar, el tema reivindicatiu, jo m'he considerat sempre una persona molt prudent i allò, el títol, no?, ara, d'activista, no?
Ja, ja.
molt prudent i de consens una mica. Intentar parlar abans de, diguéssim, d'actuar d'una manera molt més passional.
Yeah.
No?
És a dir, no tant d'activista de protesta de carrer amb pancart i cridant, sinó activista més de consciència, de diàleg.
De diàleg, d'anar a parlar amb aquestes persones, de comunicar-los que això era un ambient que està dintre d'un catàleg de la xarxa Natura 2000, que té pues, una biodiversitat impressionant.
D'alguna manera, però, quan en Jesús i la Maria feien valer això...
Estàvem actius.
Mentre l'establiment funcionava i era un èxit, els amics, els companys, la gent, què deia?
Clar, es van posicionar, diguéssim, al cercle més proper.
Jo dic per si d'alguna manera també hi havia gent que deia, bueno, escolteu-me, que això és Sitges, mireu-la de gent, això és bo perquè també ens dona diners, també dona vida, a Sitges li feia falta això, etc, etc. I suposo que es van començar, diguem-ne, a fer paleses, bé, aquelles dues cares de la moneda, entre la vindicació i la necessitat del municipi o la personalitat
o el producte
o l'economia, etc, etc.
Això es va donar amb gent coneguda, amb col·legues del grup, vull dir, bueno, això es va donar de que hi havia les dues versions.
D'acord.
Jo intentava explicar aquesta, de que, hosti, que era una zona realment important per la biodiversitat i que Sitges crec jo que té una bona franja litoral on es poden portar a terme activitats, bueno, on es fa també ús de l'oci, a vegades irrespectuós una mica, però bueno, que hi ha una franja litoral important per fer tot aquest tipus d'activitats. Llavors, el reducte que queda, diguéssim, a conservar i que té aquesta catalogació ja de protecció, és difícil d'entendre, doncs, que s'ubiqui allà una guingueta.
D'acord. Tenim una visió, no sé si dir, i amb tots els matisos que vulgui en Jesús, perquè també ho exagero, una visió diferent la ciutadania que les institucions de les polítiques de preservació del medi ambient, o com s'ha d'actuar davant la preservació del medi ambient?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí i no, a la vegada.
A veure,
ara m'explicaré. O sigui, l'administració és la que és aquí a Sitges i venim també d'una etapa de crisi que això també ha condicionat moltíssim, jo crec. Parlem de que el Departament de Medi Ambient ara potser té dues persones, no ho sé segur, però té un tècnic de medi ambient, clar. Amb una població, amb unes hectàrees tan grans de terme municipal, un tècnic realment doncs costa que pugui supervisar tots els elements i perquè la maquinària funcioni amb normalitat. Si ens anem a Vilanova té 7 tècnics de medi ambient i té persones, no sé si són 2 o 3 persones d'observadors que els inodreixen de tota aquesta informació amb els tècnics per avaluar doncs, la situació de peu de carrer. Això és una, i aquesta és la visió de l'administració local. O sigui, que és molt limitada. Uh-huh. És molt limitada.
O sigui, que gairebé en el nostre cas, allò que en diríem o que s'ha vingut a dir en els darrers anys, la societat civil ha estat qui ha fet d'observadora.
Sí, realment. Però tampoc la meva sensació no és que sigui la majoria de la societat civil de Sitges. Que comença a reivindicar-se i que comença a pujar tota aquesta visió, això sense cap mena de dubte. I una sensibilitat envers doncs, els arbres, les zones, els parcs i jardins, això sense cap mena de dubte. Però parlem amb la globalitat, no? Doncs que encara falta molta sensibilització i educació ambiental amb els nostres nens i amb nosaltres ja que som més adults, no? Això ho volia conjugar una mica perquè clar, l'administració és la responsable de permetre això, o almenys de ser ells són els tècnics i són els professionals que haurien de...
O de fiscalitzar-ho,
clar. És una temàtica i un àmbit complex.
Biodiversitat, per tant, va néixer a partir de l'experiència que vareu viure a la Riera de Ribes, amb l'OL, etcètera, etcètera, d'allà neix
una mica, perquè després jo ja coneixia amb en Ricard Vila i Coll, i ell sí que porta molts anys estudiant. Ell va fer el grau superior que he esmentat abans i després va fer la carrera de Ciències Ambientals, el grau de Ciències Ambientals a Girona, i és una persona també amb una visió molt propera, igual a la meva, no? De temes de potenciar la biodiversitat, de fer això que sigui una eina interessant per la consciència de la gent. Llavors, amb en Ricard, doncs, també ens vam anar configurant. A la vegada, amb això de la desembocadura, clar, jo, quan, ja et dic, quan, amb la sensació d'estar sol i de trobar la Maria, també vaig anar al centre d'estudis al mar. O sigui, una de les persones també que jo he pogut... bueno, que m'ha donat també molta informació i una experiència en el seu àmbit brutal, és la, tant la Judit Albors com la Flora Portes, que són les dues tècniques del Centre d'Estudis del Mar. A mi les dues també van ser, sobretot amb la Judit, un puntal de referència de dir, home, aquí Sitges és necessària també la creació d'alguna plataforma, alguna associació que defensi aquest àmbit que, no, que queda desert i que portàvem molts anys sense tenir un referent. Com per exemple recordo l'Andreu Bosch.
Sí,
o sigui, l'Andreu sí, realment sí, no, també
no, el temps de...
El vaig anar a buscar durant aquells, això, en aquell temps. Recordo també d'una de les persones que buscava i que ens va també guiar i ajudar moltíssim. O sigui, se li deu moltíssim perquè jo crec que és un referent en aquest àmbit a Sitges i bueno, va tenir la seva etapa i encara continua exercint la presidència de l'APMA, bueno, activament.
A partir de la reflexió anterior, què deu ser més important? Influir des del carrer o influir des dels despatxos?
Hosti.
Perquè us ha tocat viure, diguem-ne, la part dels despatxos. També. Sí.
Els despatxos generen molta burocràcia. I el temps corre i a vegades... Ara ja entrem, diguéssim, amb el projecte de Jardins de Terra Mar,
sí,
de la naturalització de les bases.
Jo dic per si d'alguna manera... Des de la consciència d'haver vist alguna cosa mal feta, quan se sap la versió que surt dels despatxos, s'ajuda a contrapassar una mica aquell pensament inicial. Si sabem que bé, això és així perquè des del punt de vista legal no sé què, etc, tal, si d'alguna forma el contacte amb els gestors o el contacte amb els organismes públics ajuda a contrapassar una mica, no sé si dir bé, a contrapassar una opinió perquè no en sabem tota la veritat d'allò que estem veient, no?
Sí, sí, no, per suposat. O sigui, a la vegada també la ciutadania, el que deies de la societat civil, implica doncs, que les administracions, per una banda, es sentin doncs, pressionades. Llavors això és molt més directe, realment. O sigui, també una de les experiències que he pogut viure aquests anys és que si no hi ha una mobilització directa, si no hi ha una reivindicació important d'un col·lectiu o d'un determinat X de persones, l'administració té el seu tempo.
Yeah.
Té el seu tempo. Llavors va a pas de tortuga quan els esdeveniments van, bueno, quan la realitat del dia a dia doncs va a velocitat de falcó, seria, no?
I... què passava als Jardins de Terramar?
Els Jardins de Terra Mar, bueno, l'experiència és també com que vaig començar el grau en seguretat i estava a Barcelona visquent. A Barcelona porten ja 10 anys promocionant molt el tema de la biodiversitat urbana, o sigui, pròpia dels parcs i jardins, de naturalitzar basses, d'intentar tenir una gestió molt més acord amb els temps que vivim, no? I bueno, em vaig il·luminar, diguéssim, de veure les basses del jardí noucentista dels Jardins de Terramar, buides, trencada, i vaig pensar doncs, que bueno, seria una bona opció doncs, copiar, diguéssim, el model de Barcelona que portaven, per exemple, les basses de mossèn Cinto Verdaguer. Van ser una mica la visió que vaig tenir, quan jo anava allà a relaxar-me i a escoltar i a veure natura. I va ser doncs, implementar el model. Jo em vaig posar en contacte amb els gestors que ho portaven, els tècnics municipals de l'Ajuntament de Barcelona, i els
perquè
vam
Barcelona
fer venir
té un servei de parcs i jardins
impressionant, no? Sí, té un comissionat a part molt, molt potent que, bueno, que potència les polítiques de medi ambient són importants ara, actualment, a l'Ajuntament de Barcelona. És un model a seguir que és copiat, diguéssim, a altres països nòrdics. Tot això és un paradigma i un coneixement que ve dels països del nord d'Europa, sobretot, de com tracten els espais verds.
Ja, de la tradició, vaix.
Sí, 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 tenen molta més sensibilitat. Però va lligat amb la cultura, també, no? de les societats. I Barcelona ara és un referent, a part de ciutats també del País Basc, de Navarra. I llavors vaig començar a gestionar això. el tema de les basses, no? Primerament a proposar-ho, clar, perquè jo era, en tot aquest món començava, seguia amb els meus estudis i quan tenia un temps lliure gestionàvem això, no? Clar, les basses van trigar el seu en què es pogués realitzar i va ser gràcies també a la Judit Albors des de la Diputació que va donar, bueno, doncs, un sentit a aquest projecte i es va poder trobar el pressupost adient per fer-ho realitat, no? Perquè realment l'Ajuntament en aquell moment, fa 2 anys, no fa 3, també estava molt enganxat encara de mans, eh? Estava molt agafat perquè, bueno, tenia l'Estat darrere, que el limitava moltíssim amb les inversions.
Allà, i aquesta és una història que hem explicat en més d'una ocasió, però allà en principi, diguem-ne, més que haver-hi res amenaçat, hi havia un espai deixat.
Desert, sí, deixat.
Per recuperar.
Deixat per recuperar.
És clar, l'assumpte de Can Bruguera és una altra història.
És una altra història. Sí, sí, o sigui, totalment diferent.
Perquè no sé si dir que fins que no veiem les excavadores o veiem les cases, ens dona la sensació doncs mira, si als Jardins de Terramar hagués aparegut una excavadora, potser ens haguéssim alarmat
tots.
Però si no, hagués seguit així. Si algú no hagués pensat en dir, mira, podem fer això, que al final ens agradarà. I resulta que ara estem tots entusiasmats per com veiem aquests jardins. Mm-hmm. Però tampoc donava la sensació que ens hi anés la vida,
els
jardins de Terramar. No? Mm-hmm. I en canvi a Can Bruguera sí que hi ha aquell punt d'inflexió que sempre és el procés d'urbanització d'una zona.
Sí, és totalment diferent.
Diferent.
Sí, és una altra fase. Lo de Can Bruguera ja va ser també... els veïns, els propis veïns del Vinyet que van comunicar-ho. Clar, és que no dona per... Una persona sola, vull dir, no dona per tot, diguéssim, de conèixer la legislació, els plans urbanístics que vindran en un futur. Això ho té l'administració.
Sí, sí.
Realment ho té l'administració. I ells són coneixedors del tempo, de totes les fases, i això ells doncs, ho mouen, diguéssim, bueno, per interessos propis o per interessos globals de la vila, no?
Però què passa quan un està davant d'un fet que l'esborrona i que el trasbalsa i a l'altre costat té un senyor que li diu trasbalsa tot el que vulguis, però tot això que estàs veient
és legal
i es pot fer. No. Emprenya tot el que vulguis, tot el que faci falta, però tot això que veus pot fer.
Quan van sortir les imatges del desforestament, diguéssim, de l'obertura del vial, no? Del nou vial que es farà a la zona de Santa Bàrbara, van sortir les imatges a diferents grups de Facebook, de plataformes, de la gent queixant-se, no? I veïns del Vinyet, sobretot, avui em vull referir, perquè bueno, aquest reconeixement no seria sense ells, la Paula i el Pablo, és una parella del Vinyet, que bueno, es van reivindicar moltíssim perquè ells anaven caminant per allà a la zona de Can Bruguera i van veure que en un dia ja els havien pelat doncs, bueno, tota la pineda i més. Clar, el fet aquest, quan em vaig desplaçar fins allà i vaig poder veure-ho in situ, bueno, és devastador. O sigui, realment, això ja ho havíem parlat en una altra entrevista, però
sí,
era com estar...
Aquella imatge desoladora, no?
Sí, és com de la desforestació de les Amazones, doncs era molt semblant, perquè l'olor, les sensacions, els sentits... O sigui, primerament el soroll de la maquinària, després l'olor de la pineda, o sigui, del pi triturat, era desolador. Llavors això impacta moltíssim. Si haguessin vingut molts ciutadans de Sitges en aquells moments, a veure-ho in situ, haguessin alçat moltes més veus i s'hagués fet un enrenou important. Can Bruguera és aquesta fase.
Què hagués passat amb un enrenou important? Perquè en el fons continuava sent legal allò.
Clar, és complex saber-ho i afirmar, vull dir, el que hagués passat és complicat. Bueno, s'hagués aturat. Tinc els meus dubtes, perquè això comportava doncs, que l'Ajuntament...
Per allò del pragmatisme de dir, nois, la vida és així.
En 10 dies ens vam informar, i jo me'n recordo, de contactar amb tothom, intentar averiguar, aviam, tot el pla urbanístic, allò, tot, o sigui, tot... Va ser impressionant aquell mes de... No sé si va ser... Els mesos de... Bueno, sí.
Eren mesos d'exàmens.
D'exàmens, sí, mesos d'exàmens. Mesos d'exàmens també van caure, és veritat. Sempre acaben amb els
mesos d'exàmens.
I realment, bueno, ens vam intentar posar al dia en quan era una cosa que ja portava molts anys decidida, no?
Exacte.
Bueno, el que vam constatar és que l'Ajuntament no tenia cap mena de control sobre el que s'estava fent allà, i és el que vam reivindicar. O sigui, que l'Ajuntament, bueno, d'una vegada per totes, doncs tingués alguna persona, alguns tècnics allà verificant que tots els processos estaven portant de la millor manera, que estaven fent acord amb la normativa vigent, amb tot una mica, i amb respecte, doncs, amb la vegetació que hi havia allà.
És a dir, que d'alguna manera...
Podríem fer les coses d'una altra manera.
Allò que és inevitable perquè s'havia de fer, la presència d'una protesta pública el que va, d'alguna forma, evidenciar és la mancança de la institució per controlar un procés que, encara que tothom sabia que s'havia de fer, és que s'ha pogut fer d'una altra manera.
Sí, 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 sí. O sigui, es va constatar això, de que ni els regidors ni els tècnics sabien ben bé què s'estava fent en aquells dies en aquesta zona de Sitges, tan important pel futur del poble, no? Urbanísticament parlant, de gestió, del que li vulguis...
Això suposo que encara va enfadar més.
Sí. Sí, sí, sí. Llavors això va ser la reivindicació que nosaltres...
De veure que estan passant les coses i ningú sap exactament què està passant, i que després diguin que sí, sí, que això havia de passar. Sí, però sí. En aquell moment ningú sabia que estava passant.
Clar, en aquell moment ningú sabia. Sabien els de les constructores i els de les maquinàries, doncs,
els que
ho tenien de passar. Però, i això és una responsabilitat enorme.
Què ha ensenyat allò? O què ha passat després d'allò?
Després d'allò va venir la reivindicació més important, jo crec que va ser una caminata que van organitzar els propis veïns, i que Biodiversitat es va sumar, doncs, bueno, doncs a base de xarxes socials, doncs, de fer fotografies, de fer denúncia, en el sentit de, bueno, de que la societat veiés el que s'estava produint allà a Sitges. I la caminata aquesta va ser un punt d'inflexió perquè l'Ajuntament digués, bueno, veiés que, bueno, que és una necessitat, doncs, que el que es projectarà allà, doncs, tingui un sentit de preservació i de respecte a un entorn que és natural i que té un interès important, no? I a partir d'allà, doncs, bueno, hem vist aquests últims mesos, doncs, una voluntat de l'equip de govern o de la casa, de la vila, doncs, en comptar amb nosaltres, en comptar amb la nostra visió, i no fer, diguéssim, les coses a dret, no? Directament. I, bueno, estem contents per això. Crec que hem aconseguit, doncs, que l'administració pública local, doncs, ens tingui una mica en compte i que almenys ens escolti la nostra visió dels fets a l'hora de decidir una funció.
Heu aconseguit que l'administració faci alguna cosa que havia de fer per defecte, per la seva condició d'administració?
En el tema de Can Bruguera, per exemple, però, bueno, en el tema de les basses està per suposat.
Exacte.
El tema dels jardins de Terra Mar, per suposat.
O sigui,
clar, va ser també un punt de pum, d'avís. Les basses potser m'hi trobava més sol jo, amb en Ricard, de Biodiversitat Sitges, no teníem tanta força com a col·lectiu, però està claríssim de que el que s'anava a fer allà al festival sobre les basses era totalment incompatible amb la naturalització i amb la recuperació d'aquelles pròpies basses mesos abans.
Perquè això era així, l'escenari anava sobre les basses.
Sí, 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 l'escenari anava sobre les basses. I, bueno, després es va reubicar.
Perquè després en tot això s'hi ha passat de puntetes,
sí,
però originalment l'escenari era sobre les basses. És a dir, que ningú, diguem-ne, havia mostrat... Diguem-ne que no una excessiva sensibilitat, perquè si no difícilment un escenari s'hagués situat sobre aquelles bases.
I recordo que, bueno, que faltaven pocs dies i es va canviar l'escenari, es va trobar la solució, però, bueno, per la informació que jo tinc, anava a anar allà, tot i tenir el projecte.
No sé si al final sortiria allò de sempre de total, són plantes, tornaran a créixer.
Sí, sí, sí. Sí, 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 va sortir.
Va sortir.
Va sortir.
Potser perquè en el fons, no sé si dir si tenim interioritzat aquest pensament de total, són plantes. Tornaran a créixer.
I no és així.
I no és així. O no sempre és així.
No sempre és així.
Aquí ara... Les males herbes creixen sempre, sí. això està clar, no?
Sí, sí. Però... que també tenen la seva funció.
Però,
per exemple, clar, estem parlant de tots els arbres que s'han talat i que... i tota la zona que s'ha destruït, tota allò, ja no ho tornarem a recuperar, per exemple, a Can Bruguera, o Santa Bàrbara, com es vulgui dir.
Ens compensa aquest parc, aquesta zona?
Bueno, clar, s'haurà d'estudiar. Bueno, l'Ajuntament està treballant i cap a una direcció més positiva, en que sigui una zona, bueno, ells comenten, ho defineixen com una zona, un bosc silvestrat, però hauria de ser la continuïtat d'aquesta pineda que delimita el terme municipal de Sant Pere de Ribes amb Sitges. O sigui, realment s'hauria també de parlar amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, doncs, per intentar organitzar-nos, per col·laborar, no? Però ha de ser un espai, sobretot, que l'element essencial sigui la natura. O sigui, no, per exemple, ubicar allà grans zones d'accessos, grans parcs infantils, nosaltres ho descartem totalment, pipicants, o sigui que l'element essencial sigui el patrimoni natural evident que hi ha allà i que porta molts anys ja.
Vaja, literalment que l'element essencial sigui la muntanya.
Sí. Que tu, una persona,
quan anàvem a la muntanya i ja està, i no esperàvem trobar allà
res
més que no fos
la muntanya. Sumat amb el patrimoni cultural que hi ha. Allà hi ha barraques de pedra seca, hi ha murs de pedra seca que són també patrimoni nostre social que hem de conservar i que són importants també.
Això és com allò de la frase catalana de lo perdut treu-ne el que puguis, no?
Sí.
Això és el que ens ha passat a la Plana i a Santa Bàrbara?
Sí, totalment.
Ha passat perquè hem volgut, no? Per acció o per omissió?
Clar. Sí.
Hem volgut això.
Realment, una de les sensacions, Vicenç, que també ens trobem, que ara ho volem intentar mitigar una mica, és que actuem quan el mal ja està fet. O sigui, ens costa molt...
Segurament perquè ens costa molt visualitzar el mal a anys vista, no?
Sí.
Perquè, esclar, el 2018 hem vist quelcom que va aprovar un pla general de l'any 2006.
Clar, i que té una fase d'al·legacions, que té uns procediments...
A veure qui és capaç de projectar un futur que està en un planell dibuixat i que després el veiem en la vida real.
Sí,
segur que hi ha algú que és capaç, no? Mm-hmm. Però d'una forma col·lectiva és evident que no ho tenim al damunt no som capaços
d'actuar i
de visualitzar-ho, no? Mm-hmm.
Sí, no, realment és això, i ens trobem amb aquests problemes. I ara, per exemple, ara ens volem ficar amb el tema de la Granja 2, vull dir, clar, de preveure què s'està fent allà, però és que és tan farragós, o sigui, sincerament, el tema burocràtic de l'Ajuntament, dels permisos, de mapes, de diferents àrees urbanístiques, tot això és que, bueno... esgota en el terme personal, o sigui, una persona que està treballant les seves hores al dia, que després ell vol descansar i això, però clar, però és que l'administració continua. Llavors, bueno, això ara és una reflexió més no filosòfica, però més de visió de la ciutadania, no? Hòstia, que s'hauria d'implicar o de facilitar una mica la informació que rep el ciutadà, bueno, amb tots aquests aspectes per anticipar-nos a tots els problemes que cauen.
Quin discurs li sortirà a en Jesús?
Bueno, intentaré ser una mica reivindicatiu, intentaré dir quatre paraules i els agraïments amb la resta de companys, perquè són els que veritablement haurien de tenir el reconeixement propi del Premi Trinitat Catasús. I sobretot, no sé si estem a punt d'acabar, Vicenç.
Estem en la recta final.
No, clar, no hem comentat res del tema de la draga, que és un tema punyent també. En aquest sentit, jo, mira, ara que parlàvem de veure el futur en uns anys, si l'aportació de sorra continua en els futurs 5-10 anys,
sí,
trobo que les platges de Sitges, a part del patiment que estan sofrint, hi haurà un moment que serà molt complicat banyar-se o que hi hagi algun problema de tema de la qualitat de la pròpia aigua. Això s'ha donat aquest estiu ja, s'ha donat aquest estiu amb una onada de calor i amb l'aparició d'una alga que era urticant amb la pell a diferents zones del litoral català, Cubelles...
I a Sitges també.
Ara
recordem més d'una tarda o de dues que la canalla sortia de banyar-se.
Sí, tenia una reacció al·lèrgica.
Exacte.
Bueno, crec que, sincerament, no em vull aquí ara il·luminar, però que si continuem amb aquest desgast del nostre litoral, hi haurà un moment que apareixerà alguna bactèria que sigui perjudicial per la salut nostra, És que, perquè va desencadenant també això una mica, ens estem carregant tot el litoral a base de bucar sorra, i ens estem carregant doncs, tota la biodiversitat que fa que l'aigua sigui veritablement saludable pel nostre bany o pel...
Acabarem tenint la sensació que la veritable evolució és fer una regressió en la nostra forma de comportar-nos. És a dir, a la platja hi hauria d'haver menys de tot.
Sí.
Menys de tot del que hi hem anat afegint en tots aquests anys.
Sí. I més del que...
Original... I més del que és l'entorn natural primigeni d'aquest ecosistema.
D'aquest ecosistema. Sí, sí, sí. O sigui, més,
a la platja hi hauria d'haver menys tombones, menys activitats, menys...
Sincerament, és que és així. I és una, i
tornem menys menjar, menys tot això.
Menys pressió. I a vegades també ens costa molt entendre que la platja és un espai natural. És que és un espai natural.
Això no vol dir menys gent.
Clar, no, això
vol
és
dir
compatible.
Menys elements que són agressius per aquest entorn.
Per aquest entorn. I bueno, una mica doncs, intentaré dir unes paraules en aquest sentit, de reivindicant les grans problemàtiques que tenim a la vila, i per acabar... Doncs,
perquè agraïna. Ens deixem l'Hort de Can Fals,
ens deixem tantes coses, Vicenç.
Perquè n'està ple, no? N'està ple.
Sí, sí, són punts que, bueno, que estem també estudiant a la vegada i que són necessaris per reivindicar doncs, bueno, un retorn i una recuperació de tots els elements naturals de Sitges que puguem, diguéssim... Bueno, fer-ho en un curt període de temps. Ja, el tema del Parc del Garraf, problemes com la falconera, les extraccions...
Les pedreres.
Les pedreres, vull dir, tot això, clar, també ens afecta.
Que i... això de la falconera, faig un incís aquí, potser tots ja ens semblava que estava resolt, i resulta que lluny d'estar resolt, estem parlant nosaltres i continuen vessant-se.
Sí, sí.
Residus al mar que provenen dels lexiviats del gran abocador de la Vall d'en Joan,
clar.
I tot això és que filtra i continua filtrant i no deixa de filtrar.
Clar. I això és un problema perquè propis veïns del Garraf també s'estan queixant, ens consten
de les pudors,
etcètera. També que tenen ja por de que la qualitat de l'aigua també sigui nociva o sigui dolenta.
I ara saben què passa, que si estirem el fil, aleshores arribarem que no som capaços com a municipi ni tan sols de gestionar un percentatge relativament elevat de recollida selectiva de residus.
Clar.
I per tant, la cadena que deies tu, sí. Jesús, és llarguíssima,
ja, és
des de bon principi, no?
Per això el reconeixement és del premi, fa molta il·lusió, però tinc aquesta sensació de que, podem fer més. O sigui, podria haver fet més o podem fer molt més. Llavors, per això és que no desanimar-nos en aquest sentit i continuar endavant per recuperar els Sitges que, bueno, que crec que val la pena.
En parlarem en el futur, Jesús Coïnés. Felicitats.
Gràcies. Volia fer un incís final
i
res, agrair al col·lectiu de periodistes per haver-me otorgat el premi, perquè realment també fan una funció importantíssima a la vila.
Gràcies i fins la propera.
Gràcies.